Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Te veo un recortado aquel lado, una cosa como un escalado maravilloso.
No sé per què surt aquest tema, però... No, però... No, vaig tenir un episodi complicat l'altre dia que vaig haver de tornar a la perruqueria perquè... Perquè, mira, saps allò que t'ensenyen sempre el mirall per darrere?
Sí,
que
sí.
Per dir... Doncs aquest cop no me'l van ensenyar.
Ai!
I vaig arribar a casa i les meves filles em van dir... Però papa, si portes pentinat de futbolista... No havien fet capes.
Van fer el tallat moicano.
Sí, i vaig haver de tornar després de dinar ràpid i vaig dir, escolta... He pagat uns diners i m'agradaria que m'ho deixessi com a mi m'agradaria que quedés. I sí, sí, ho van...
T'ho van acabar d'arreglar.
Ho van acabar d'arreglar. No hi ha molta matèria prima, però...
Crec que no ets el primer que li passa. A mi m'he passat el mateix, que quan vaig entrar a casa també em van fer un pentinat d'aquests a l'estil Gavi. Saps? El disseny Gavi i també
em van fer
tornar a la perruqueria.
Pel carrer vaig veure que algú em mirava, com dient, hòstia, aquest carcamal on va amb aquest pentinat.
Una meravella.
Sí,
és que ara es porta molt aquest tallat amb màquina.
Tu has estat amb la Carina, no?
Jo truco amb Carina i una boda tribal, sí. Una boda meravellosa, i ara estic amb Carina.
On pares ara? Què estàs fent?
Pues ara
perquè la perruqueria la vas tancar.
Serà la perruqueria i ara sé que m'he posat botox.
Ah, molt bé, interessant.
Bueno, sopant i...
Sí, claro, sí.
Bueno, deixeu-me saludar també el periodista Xavi Torres, periodista de TV3
i
d'altres mitjans. Xavi Torres, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Bé, ara us faré la pregunta que... que hem fet els oients. És una bona notícia, Edgar, la renovació de Xavi? Fernando.
Home, per mi sí. Jo crec que el Xavi s'ho ha guanyat. Va guanyar la Lliga, va guanyar la Supercopa d'Espanya, va tornar a fer que el Barça guanyés títols després d'unes temporades dures. Els culers ho van passar malament. Jo crec que l'afició del Barça s'ha comportat molt bé perquè l'equip va passar situacions compromeses i fins i tot tètriques, com les eliminacions de la Champions i aquella eliminació contra els alemanys a l'Europa League.
Oh.
I el Balxat, doncs, bueno, patint amb resultats mínims, Xavi, 1-0, 0-1...
És igual, vam guanyar, guanyàvem.
Correcte.
Guanyàvem.
Va guanyar i, com a mínim, doncs, el Barça torna a tenir aquest punt d'orgull de defensar el campionat de Lliga. I crec que sí que s'ha guanyat aquesta renovació. El que passa que encara no és oficial.
No és oficial, exacte. És pactada, hem de dir-ho, fins al 2026, que en principi és pactada, però s'haurà d'acabar de signar. I no sé, Xavi, tu què et penses? Perquè en principi Xavi Hernández, en teoria hi ha molt debat al carrer de que no només s'ha de guanyar, sinó que s'ha de jugar bé. I aquí és on hi ha més l'interrogant, no?
Segurament perquè esperàvem que el procés cap a aquest jugar bé fos una miqueta més ràpid del que està sent, no? La veritat és que, com deia el Fernando, l'any passat es va guanyar la Lliga, però la gent es va avorrir bastant. I Europa va ser un equip broma. I, per tant, aquest any ja no hi ha...
Xavi Torres!
No, aquest any ja no hi ha excuses. La plantilla és bona, Xavi ja està, diríem, acostumat al càrrec, i aquest any toca guanyar la Lliga Domèstica, que em fa l'efecte que és... està xupat,
amb els arbitratges que estem veient, ho veig
bé. I Europa competir. Jo crec que Europa no pot guanyar, però sí competir. I això només es pot fer jugant una miqueta millor del que ho estan fent.
Mira, vols que et digui, això per mi és la pitjor notícia. I aquest...
Que Xavi arribi al 2026?
Home, doncs clar, la renovació aquesta d'ell i l'hermanísimo, perdona, el que es té que fer, i tu, Marcelino, estàs d'acord amb mi, perquè som com la vainilla, que vamos unides com la tassa de la vainilla, el que es té que fer és que torni el Tanga Pepino, l'entrenador del Polo Pistacho. Aquest sí que era bo.
Què està fent? Què
està allà l'esfínter de Miami.
Home, clar.
I amb tres vells...
Esfínter, no, Inter, no és
Finter. Amb l'esfínter de Miami, amb tres vells traïdors, està guanyant més títols que no pas el que ha guanyat el Xavi en tota la seva vida i en tots els seus cabells.
Bueno, però de quins títols parlem? A veure.
Bueno, perdona, la Copa Cabana,
una.
La Copa del Sujetador, la Copa Calice, la Copa de la Mopa,
home,
són unes copes, però són títols. M'entens? Aquests títols els tenim, Aquests títols els tenim aquí,
Sí, però aquí, quan va estar Tata Martino aquí, em sembla que no va guanyar cap títol.
Ni un títol. La Supercopa Espanya, perdoneu.
La Supercopa.
Es va guanyar la Supercopa Espanya, empata una al Calderón, Santi Calderón 0-0 aquí, gol de Neymar, per cert. Després es va quedar fins última hora, es podia guanyar la Lliga, però es va acabar aplaudint a l'Atlètic de Madrid.
Bueno, es va acabar que, diguem les coses, ens van xoriçar la Lliga. Totalment, amb un gol legal.
Un gol de Messi, que no era fora de joc.
Exacte. Correcte.
I que vinguin els ajudants, amb el Pesto Rosso, tots aquells que vinguin tots.
Pesto Rosso, sí.
Sí, el Polo Pistacho, i el Xavi que se'n vagi a Turquia a donar pèl, que és l'únic que té. Pèl.
Bueno, segons ell, cada cop en té menys. Jo sempre li veig igual. El que sí que hauria de vigilar Xavi, estic d'acord, és amb el tema de la gomina. Primer perquè és un tema molt vintage, sí. Ja ara es porta més cera, però sí que és veritat ara, que... Jo sempre
però la cera, carinyo, no pega igual que la gomina, eh?
Mira, miris.
Tienes que coger la extra fuerte.
No, però miris, és veritat que el Xavi sempre porta el mateix pentinat, eh?
Sempre.
Sí, sí.
I jo em pregunto, va dormir amb aquest pentinat o es dutxa
abans? És de l'any 2000, se va posar gomina l'any 2000 i ja no se l'ha pogut treure més.
Entre ell i Unai Emery han acabat les existències de gomina al supermercat.
I el Mario Conde.
Escolta, ja que vosaltres sou del món del futbol, Tata Martino, si l'haguéssim de posar, de catalogar com a entrenador, seria molt bon entrenador. Bon entrenador, entrenador o entrenador, diguéssim, per...
Nefast.
Jo crec que és un bon...
El Xavi.
No, jo crec que és un bon entrenador.
Sí.
Sí, sí, crec que és un bon entrenador perquè hi ha un estat a tret resultat a nivell de seleccions i amb el... Com és? El Sfínter de Miami?
Sí, el Sfínter de Miami.
Però... Però no... Era un extraterrestre a Barcelona, perquè Barcelona juga d'una altra manera i en unes idees i uns mecanismes i una manera d'entendre el futbol que ell no sabia de què anava, no? El primer dia del Tata Martino a Barcelona va haver un partidet entre el primer equip i el filial amb alguns juvenils i no el Tata, sinó el Pau Tasso.
Sí, el Pestazo el Pesto Rosso. Tasso,
cada vegada que tocava la pilota al Xavi, li deia Andrés, muy bien, Andrés, muy bien, Andrés.
Molt bé.
I a la quarta vegada, el Xavi va agafar la pilota i va dir, a ver, me llamo Xavi, Andrés, no Andrés.
Andrés,
sí. Vull dir que no va acabar d'això de quadrar-ho molt bé.
T'acordes, te'n recordes aquesta anècdota, Andrés?
Sí, bueno, jo decía, pero si no la estoy tocando yo. Com pot ser?
Entenc que costés una mica...
Jo crec que on va tenir un bany de realitat...
I era analògic, eh? Anava amb llibretes, eh? No li agradaven les tabletes, les armilles aquestes que em madeixen hasta el prepucio... No. Anaven amb paper, com tota la vida es té que fer. Amb llibretes de paper i tècniques de paper.
El senyor Martino, quan va aterrar realment a Can Barça, va ser quan, ho recordareu, el Barça guanya 0-4 a Vallecas i el dia següent les portades eren que el Barça havia perdut després de molts anys la possessió de pilota. I va dir, no entenc res, si no l'havia de preparar...
I amb un agreujant... que l'home venia d'Argentina d'enterrar el seu pare.
Imagina't.
I va fer l'esforç de volar per dirigir el partit a Vallecas, i és veritat que tampoc va ser oficial que el Barça perdés la posició. Algunes estadístiques d'alguna tele, d'alguna ràdio, unes deien que l'havia guanyat per molt poc, altres que l'havia perdut per molt poc, però al final va guanyar 0-4. Però és veritat que ell el que no entenia és que aquí, a part de guanyar 0-4... Home, has de tenir la pilota, has de ser protagonista...
Bueno, ara, aquí és molt difícil tot, eh? O sigui, aquí has de tenir la pilota, sí. Has de ser protagonista, has de jugar bé, has de pressionar bé... Vull dir, ho fem molt complicat, aquí, eh?
Sí, però és que, clar, venies d'un passat que era Pep Guardiola...
Però
Tito
no ho fem
Milanova.
Complicat, és que jo no estic d'acord amb això que dius.
Jo trobo és tot tan complicat que, clar, al final dius... Bueno,
sí,
noi,
val, però allò altre, no, guanyar, només el marcador, aquí només el marcador és igual al futbol. Això ja ho hem patit tota la història a Can Barça. Amb quants títols? Fora d'aquesta manera de jugar, quantes Copes d'Europa has vist?
No, res.
Zero. Quantes sèries de títols has vist? Zero. Llavors, això ja ens ho sabem, eh? El que passa que fem trampes, fem... On està la bolita? No, només volem guanyar. És igual com juguem, és igual. No, és que si no juguem bé, la història ens diu que no guanyem.
No, però és veritat que aquest senyor, que va ser un bon...
No sé com, a les 7 de la tarda, parlant de Tata Martino,
sí.
Però...
No, però aquest home va ser un bon futbolista, també, quan ell jugava. Era tècnic, era un tio...
Era millor!
No, home, tampoc és això, però era bo, no? I ell era un entrenador correcte, havia estat seleccionador de Paraguai, em sembla, no? Sí, bueno... Tenia cert èxit.
No, i va ser dels primers que es va fer implant capilar, vull dir que veure...
Sí, ho va admetre.
I va quedar bé.
Va ser dels primers que va venir amb...
Va dir literal, li van preguntar, oiga, se li cae el pelo, i tal, diu, bueno, hemos hecho algunas trampitas.
Sí. Bueno, que ara les fa tothom, ara les fa...
Jo m'ho estic plantejant.
Sí, no, jo també.
I ara no cal viatjar a Turquia, on sí que hem de viatjar és a Madrid, per cert, perquè l'actualitat també passa per Madrid.
Molt bé.
Fa un parell d'hores el nostre estimat Damià López ens explicava des de Madrid precisament la destitució de Jorge Vilda com a seleccionador espanyol femení. Ara el podem tornar a saludar. Estimat Dami, com estàs? Bona tarda. Dami?
Damià.
Damià? Espera, que s'està connectant. Espera, que això va... Amb...
Sí, va amb una mica de retard, eh?
A tot això, Josep Maria, bona tarda.
Bona tarda. Ja,
no, teòricament hem quedat amb tu, ens hauries d'acompanyar aquí una estona.
Sí, estic al Pompeia, ara tinc de deixar, perquè estic amb una partida d'òmnium.
Sí, allò que no te les acabes.
Jo soc dos que compta, eh? Conto les fitxes sí. per saber...
A mi em fa molta ràbia aquests aviam... que jugueu al dominó, sí, que tota sí, l'estona sí, teniu sí. la partida.
Ho saben tot, eh? Home, el que tens, el que no tens, sí, qui ho té. Sí.
Quan, jo, per, sis, que té ja però jo tinc una pregunta pel Minguella, que és per què els campionats del món de dominó es fan a Cuba i no es fan, per exemple, a Torrelodones?
Bueno, perquè com que són comunistes i allà és una tradició que els col·legis ja t'ensenyen, llavors, clar, el que és el càlcul és perquè penses que són tan bons metges, que no s'ha dit mai.
Per què?
Perquè t'ensenyen a calcular, al col·legi t'ensenyen tot això, i amb el dòmino és com el que sap comptar amb el dòmino, sap comptar els pams de fetge que ha de treure.
Ja, deu ser això. Bueno, el que dèiem, però què ha passat? Abans de connectar amb el Damià, que sembla tenir alguna dificultat.
Es veu que sí.
Explica'ns, les novetats són Jorge Vilda, que ja no és entrenador.
Notícia anunciada, com diuen, no se podia saber, finalment ha acabat caient. També hi ha hagut un, diríem, ridícul, per dir-ho d'alguna manera, un comunicat de la Federació Espanyola de Futbol demanant perdó al món precisament del futbol i a la societat pel que va passar 17 dies després. Montse Tomé és la que en principi està escollida.
Qui és Montse Tomé?
A veure, un moment, això és molt gros.
Digui.
Bueno, un moment, que per què és gros?
És el primer que li he preguntat a ell. Aquesta senyora no és la que
el Rubiales
li va dir i a ti te voy a aumentar no sé quantos millones d'euros el sueldo?
Correcte,
com li va fer el Bill Bush?
Com li va dir, que li va dir, oye, va a cobrar 500.000, te lo merece. Mm-hmm. I ell va dir, què faig allà, no?
President, ara és... No, és
què és ara?
Ara és Rubiales, ja no és president, no?
Estoy suspendido.
Sí, está suspendido.
Está a l'exili.
Suspendido.
Me han echado la feminazis. Así de claro, me han echado la feminazis bueno, y a mí, si quieren, bueno, sí, me van... a mirar los huevecillos
bueno, madre,
que tengo aquí bien calor, porque estoy largo que por cuatro feminazis que bueno, si quieren venga. Me lo pueden leer en braille los huevos
bueno, venga
ahí,
por favor
va, a ver, un momento em diu que el Damià
ja el tenim per fi perquè
ens has d'explicar això de la Montse Tomé.
La situació de Vilda als partits interessantíssims d'Espanya contra Geòrgia i Xipre classificatoris bueno, per
això,
la...
Sí, això si ens ho podem estalviar també
ens ho estalviarem, però crec que ha parlat amb un blaugrana que ha agafat el dorsal de
bueno,
Piqué
per a veure, anem a pams
anem a pams
perquè veure
Dami, com estàs?
Bona tarda, moltes coses, eh?
Grande, Dami.
Anem a pams, pas a pas, què tal, Edgar?
Molt bé. La meva pregunta, bueno, que recordo digues. Molt la meva primera etapa a RAC1, sempre menjaves rentada, eh? Una poma verda. Encara la menges?
Sí, és una poma verda perquè aquestes pomes àcides van molt bé a la tarda.
Ah.
Van molt bé. És un
diguem snack.
Que per berenar va bé perquè és molt, molt saciant i treu la gana.
Ah.
Saps? Aleshores, jo ho recomano per berenar, va bé perquè ja enfiles el sopar.
Sí, però Damià, no et fa córrer cap al vàter?
Això ja depèn de cadascú. No hi entenc tant, la veritat.
Que gran, David. No, d'entrada, on ets? De Madrid, on ets?
No, ara mateix som a Totxa, ja que hem d'arribar a Totxa. Sortim d'aquí una bona estona, però el cert és que no teníem clara la durada de la reunió entre Pedro Rocha i Víctor Francos, el president del CSD, així que ens hem agafat l'últim tren del dia i ara estarem aquí. Per tant, tenim... vaja, tinc fins les 8, si voleu, per parlar
escolta,
amb vosaltres.
Escolta, mira, ja t'ho pregunto. A Totxa era un dels llocs on la gent portava les tortugues... les tortugues d'aquestes invasores i les deixaven a Totxa. Encara n'hi ha o ja ho han retirat?
Home, no sé, però en aquests jardins fantàstics que hi ha aquí plantats a Totxa, on no s'hi pot passar, potser a dins hi fem una inspecció, ens hi trobem de tot, ens hi trobem un zoològic.
No, poca broma. Dins, David Bustamante i Isabel Pantoja deien que els anava bé per amagar-se a vegades de segons quins paparazzis
sí.
entrar a les plantes.
Posaven les tortugues al
mira,
cap.
Mira, Toni, estic llegint una notícia del 2018 que diu que les tortugues que hi havia a l'estació de l'estació de Totxa que van ser traslladades a un centre de fauna.
Bueno, això vol dir que estan mortes.
N'hi havia 300, eh?
És el que es diu habitualment.
300 tortugues allà.
Han fet
sopa.
Exacte, home, tant.
Doncs Dami, s'ha anunciat al voltant de les 5 de la tarda que Jorge Vilda ha destituït i que entra Montse Tomé, que aquí preguntaven qui és i
ara,
què se n'espera.
Qui és Montse Tomé?
Bé, jo honestament haig de dir que no segueixo de manera exhaustiva el dia a dia del futbol femení, però sí que tothom sap que Montse Tomé, d'entrada, això és important remarcar, que tots sabem el conflicte que hi havia ara mateix en el futbol femení, que les jugadores, les futbolistes més importants i algunes de les no tan importants no volien la continuïtat de Jorge Vilda, però aquí és important remarcar que Montse Tomé és la línia continuista, del tot continuista, perquè Montse Tomé era la segona de Jorge Vilda des de l'any 2018, era la mà dreta de Jorge Vilda. Algú pot pensar, home, és que és la primera dona que dirigirà la selecció espanyola, això pot ser que ja satisfagui a les futbolistes, però res més lluny de la realitat, perquè en la majoria dels casos no era el perfil que més volien les jugadores, bàsicament per això, perquè representa continuisme. Hem d'assenyalar un punt important, que és que Jorge Vilda no era només el seleccionador espanyol, sinó que era també el director esportiu, que per tant és qui decideix qui és el pròxim seleccionador. En el moment en què tu destitueixes el seleccionador i també el director esportiu, qui decideix? No estava clar, no hi havia ningú als comandaments. Aleshores hi havia diverses opcions. Una, posant el càrrec a Montse Tomé, que era la segona de Vilda, que era lo fàcil. També hi havia la segona opció, era posar Sánchez Vega, que és l'entrenador del Llevant, que era el preferit per les jugadores. I hi havia la tercera opció, que era posar Sònia Bermúdez, que és una jugadora...
Sònia Bermúdez! Sí, eta!
Ex del Barça!
Sí,
no, un moment. Sònia Bermúdez, no la que va acabar sent representant de futbolistes.
L'ex de Wiza, no,
No, és una
gran futbolista.
Estic aclarint que no és Sònia Bermúdez.
A part que era Núria Bermúdez, no Sònia, Núria.
L'ex
de Wiza era Núria Bermúdez i aquesta és Sònia Bermúdez.
Ah, perdó.
Compte. Sí, perquè me confundia con l'amiga de Rodríguez Menéndez.
Molta classe, Núria Bermúdez.
No, que a més és la seleccionadora juvenil. Sí. Sònia Bermúdez.
Que tampoc l'han volut. Bueno, la federació, vull dir, que el Vilda no.
En el cas de Montse Tomé, és una opció continuista, però és que ella es treu el títol i la primera feina que li dona, com Vilda és, a més de seleccionador, professor, li agrada molt, l'agafa, se l'emporta al seu cos tècnic. És a dir, ella només ha fet d'entrenadora amb les arts del senyor Vilda. No pinta molt bé. No pinta molt bé.
Clar, no sé, Dami, és la primera vegada, crec, que posaves els peus a les Roces i a Madrid en un entorn hostil o, vaja, un ambient crispat. No sé què respira, què has vist de diferent a les altres concentracions d'Espanya.
Bueno, ha estat complicat perquè ahir els futbolistes s'han trobat per jugar aquests dos partits i ahir el primer que vam fer, ahir a la tarda ens expliquen que es van reunir tots amb el Departament de Comunicació redactant lletra per lletra, punt per punt, darrere una altra coma el comunicat, doncs, que ahir es va interpretar com a tebi, no? Com a fred, com a molt, molt neutral, molt, per dir-ho així, molt funcionarial, no? sense anomenar Jennifer Hermoso, sense anomenar Luis Rubiales, diguem que molt, molt neutral, molt, molt obert. Ha estat marcat per això. A mi m'expliquen que hi havia jugadors que no el volien ni fer i que van haver de ser bàsicament els capitans els que van haver de tirar el carro, que hi havia certa divisió, que n'hi havia que passaven una mica, que n'hi havia que estaven per no fer res, però que hi van haver una sèrie de jugadors, tipus, per exemple, Rodri, jugadors que van tirar molt del carro i que sí que van ser partidaris de fer aquest comunicat, doncs que ha marcat aquestes últimes hores i a partir d'aquí, doncs, sí que els jugadors es volen centrar, com demanen també en el comunicat, en la faceta esportiva, però és veritat que això, per una banda, sí que els ha donat l'oportunitat de reivindicar-se, però per l'altra, no ens enganyem, els ha creat certa incomoditat perquè els ha tret de la seva, sí, de la seva zona de confort habitual.
És que es veia clarament, no sé si heu vist les imatges, però defensant-ho Morata semblava un nen petit llegint el poema de Nadal sense ganes,
sí,
i sense cap tipus d'interès.
Sí, però Morata, haig de dir, Edgar, perdona, que Morata, pel que em diuen, és dels que va posar més interès i més èmfasi en fer el comunicat, per exemple. Les coses com siguin, saps?
Fuate, a mi me emociono como lo leyó, ¿eh? Yo lo he visto por TikTok y la verdad es que me fuate, tete, que me...
Es
que como si estuviera leyendo un poema, tete, pura proteína.
A mi, en clau esportiva, que li pugui interessar la selecció, ara parlava d'aquests dos partits vitals i interessantíssims, explica'ns una mica el context d'Espanya futbolístic, els partits que té el dia 8, el dia 12, contra qui són i per què són.
Bueno, d'entrada ja ho sabem, amb Valdegavi i Lamine Yamal són dos partits classificatoris per l'Eurocopa, que és temporada d'Eurocopa, l'estiu que ve juga l'Eurocopa Alemanya, i bé, jo no relativitzaria tant aquests partits, sobretot el de Georgia-Tbilisi. Recordem que Espanya, tot i haver guanyat la Nations League el mes de juny, va arrencar l'era de la Fuente, la fase de classificació el mes de març, amb una derrota a Escòcia. Passen dos seleccions de cada grup a l'Eurocopa. Escòcia ha guanyat els quatre partits, té 12-12, i Espanya té 3 punts de 6. Vol dir que Georgia, que el nom sona a selecció petita, però té bons jugadors, té Barabskeli al Nàpols, per exemple, el porter Mamardashvili. Anar a Georgia a guanyar no és fàcil, després contra Xipre han de guanyar, però recordem que està la Noruega de Haaland. Vol dir que, tot i que això encara no es dimensioni, recordem que Luis de la Fuente és un seleccionador que abans dels aplaudiments ja estava posat en dubte. La victòria contra Itàlia a les semifinals de la Nations, això d'alguna manera ho va frenar, però un mal resultat contra Georgia té a tothom absolutament atemorit. Per tant, sí, si vols, val, Georgia-Xipre, sembla que siguin partits sense interès, però un mal resultat contra Georgia jo crec que pot tornar a dinamitar-ho absolutament tot allà dins.
Que bé, el Lamens ha fet tenir interès de sobte per dos partits que pensàvem que...
No, interès per l'entrenador, que no me'n genera cap d'aquests entrenadors. Un entrenador que aplaudeix
com un boig
perquè li puja el sol i després el dia següent és que va diu tenir... que no sabe què li passa.
No me reconozco.
Qui s'ha comprat les entrades de cinema i teatre per les hores del partit?
Aquesta és la gran pregunta.
Tots. Bueno, en aquesta taula, tots.
Però mira, és que no sé ni quan juguen, vull dir. Que...
Barbie encara la fa.
Sí, però hi ha una al·licient per mi, per exemple, que és el Lamine Yamal. Jo el vull veure, també. És que jo crec que batrà el rècord, no?, de precocitat.
De precocitat. Jugador més jove en debutar amb Espanya.
Sí, però hi ha un... Ara que parles de Lamine Yamal...
Encara en lesionaran, aquest.
Un moment. Hi ha un capítol, ja, amb una concentració, no?
Sí?
No, som molts...
Sí, sí, va haver
un capítol amb una concentració... Sí. Amb la selecció
sub-20, la juvenil.
Va passar
un acto indisciplinario, sí, grave.
Afortunadament el club el va portar, és que em recordava a l'escola quan em posaven davant del director.
Perquè té 16 anys, vull dir que sembla que no hagi trencat un plat, però és que hi ha algun plat.
Hi ha algun episodi amb la selecció espanyola, es va prendre mesures al Barça.
Però què va passar?
Mira, exactament, això t'ho pot explicar, Fernando.
Va sortir a donar una volteta amb algun jugador del Madrid i de l'Atleti de Madrid. Sí. No era només ell.
Bueno, però una bossa no passa nada.
Es van escapar de les habitacions, després, pel que em consta, el Barça sí que el va agafar i el va centrar en aquest sentit. Va dir, escolta, això no ho pots fer.
El van castigar.
I li van posar com una espècie com de tutor legal per estar al seu costat, perquè fora del camp es centri, perquè
el Barça, perdona, però es gasta una calarada entre tutors legals, el Dembélé que li fotien un cuiner, un karateca, vull dir, hòstia, al final dius, bueno, gastem una de calés amb tots aquests individus, que és al·lucinant, o sigui, hòstia,
no, però el Dembélé com a mínim s'ha portat molt bé ara marxant així, molta classe.
Sí, ara, la despesa que ha generat entre cuiners,
metges i operacions,
sí, sí, vull dir, que tot jo ha pagat el Barça.
I afortunadament, qui sembla que es porta bé, malgrat la seva joventut, és Valde,
veure,
i qui ha pogut parlar amb ell una bona estona
parla
és...
català,
Parla català.
Parla català millor que molta gent d'aquest estudi.
Sí, senyor.
Ara.
Doncs ha pogut parlar amb el Dami, l'entrevista en exclusiva i sencera la podrem escoltar aquesta nit del Tu Diràs, però Dami, més o menys, si ens pots avançar alguna coseta que ha dit Valde?
Ja. Sí, jo com sempre destaco, la Federació Espanyola se la tilla moltes coses, però diguem que aquest nivell, a nivell de protagonistes, la Federació Espanyola sempre ens tracta bé i amb deferència, i en aquest sentit, doncs, avui hem pogut parlar amb Alejandro Valde, diguem que, doncs bé, molts aspectes en clau selecció espanyola, però molts aspectes en clau Barça, i el Valde, doncs, avui que tenia ganes de xerrar i d'explicar-nos coses. Tinc tres talls de veu, si voleu els escoltem. Vinga, el primer, Ansu Fati, ens ha parlat del seu amic, de l'Ansu, i de la marxa, i ha interpretat d'aquesta manera la seva marxa com a jugador, s'ha dit al Brighton.
Crec que els jugadors, qualsevol jugador, el que vol fer primer és jugar.
Català,
i, bueno, l'Ansu volia anar en busca de minuts, tornar a estar a bona forma, i bueno, si ell ha prescut aquesta decisió, jo estaré amb ell, perquè al final és com un germà per a mi, i bueno, segur que l'anirà molt bé, i l'any que ve tornarà i estarà molt bé.
Com un germà.
Català,
Com un germà.
Ja veieu una conversa entre dos catalans a les Roces amb l'Aleix Pariser des d'aquí, també.
Que bona, no sé si ha dit
català, tres bandes. Sí, sí.
Va dir alguna coseta més, Dami?
Sí, Jordi Alba. Jordi Alba, que va aixecar la Nations League amb Espanya el mes de juny i s'ha retirat amb 93 internacionalitats en els dos laterals, Jordi Alba i Valde, al passat Mundial, després recordareu de la marxa prematura de José Gallá per Lazio, i Valde doncs, ha tingut aquestes paraules per l'excapità de la selecció espanyola.
Bueno, sobretot per mi Jordi ha estat un referent, sempre m'ha intentat ajudar molt des del primer dia que vaig arribar, em donava consells, em deia com fer les coses, i bueno, només tinc bones paraules per ell, que gràcies per tot i que m'ha ajudat molt.
I això perdona, això que ha dit el Valde ens ho hem de creure, no?
Jo crec...
Jordi Alba li donava bons consells i...
No. Jo crec que sí, el Jordi Alba al principi va portar molt malament la suplència i anava més cremat que la moto d'un hippie.
Bueno, però... amb tots els relleus que han arribat a substituir-lo, sí, fins i tot em consta alguna trucada a algun rotatiu queixant-se d'una portada al dia dels atemptats.
Era un tio...
Això és una mica trist.
Era un tio...
El que podria explicar ara és un capítol molt miserable.
Era un tio territorial amb la seva posició i que, home, la defensava, bueno, amb força, diguem-ho així. Però jo crec que sí que hi ha un moment de molta cremor amb l'entrenador, també, però sí que veu...
Amb quin d'ells?
No, amb el Xavi,
el Xavi.
Perquè el Xavi són amics, a més, van jugar junts, i ell, home, ell esperava, no s'esperava que el primer partit el posés titular i el segon ja el posés a la banqueta.
A més, ja
però crec que amb Alejandro Valdés sí que ell, com a veterà, sí que això que diu ell, que li ha donat consells i li ha parlat de coses perquè ell millori, crec que això és veritat.
En l'origen de tot, quan Xavi encara no estava al club, Jordi Alba va ser dels que va apretar molt perquè vingués i aleshores no li va caure molt bé que quan arribés l'entrenador li digués el primer que faré és portar-te José Gallá, que era el que volia portar de València per crear-li competitivitat, i després que el posés a la banqueta, no? És a dir, era com la traïció d'un amic, però és que això és el futbol professional. És que lamentablement li va costar entendre-ho.
Ja. El va convidar a la seva boda.
Sí, correcte, venia del seu casament feia molt poquet, amb ella la dona. Sí,
si ho arriba a saber, no els
convida. No defensa tant.
No els convida. Bueno, que ens queda un últim document de Valde. Home, interessant. Ha parlat d'en Sufati, ha parlat de Jordi Alba.
En català.
Sí, en català.
El Messi, quantes entrevistes va donar en català?
No ho sé.
I aquest volien que tornés.
Bueno, a veure, últim document de Valde.
Sí, en un català força precís també, parlant de la Champions, una competició en la que ell encara no ha pogut jugar les eliminatòries de vuitens, els creuaments, etc. I ell, doncs, lògicament, en té moltes ganes.
No, moltes, moltes ganes. Jo crec que aquest any hem de fer grans coses en Champions i fer-ho millor que els altres anys, 100%.
Home, jo crec que aquesta vegada Dami sí que les podrà disputar perquè el grup és assequible, esperem, eh?
Sí, bueno. Sí.
Aquests assequibles...
Contra l'envers de Hazard, segur.
Bueno, ja, no ens avancem.
No ens avancem, exacte. Partit a partit, mai millor dit.
Exacte. Damià, que tinguis un molt bon retorn.
Un últim detall que us dono. En la reunió, Pedro Rocha, Víctor Francos...
Hòstia, noi, perdona, però és que sembla el Consell de Ministres de Franco, eh? Pedro Rocha, Francisco Franco, només falta aquí...
Torquato,
i Arias Navarro, eh?
Torquato, hòstia, Torquato Fernández Miranda.
Sí, Torquato, sí. Que tots tenien unes orelles, jo aquella època recordo, tots tenien eren bistecs.
Jo recordo...
Tots els que sortien a la tele, que eren tenien dos anys.
Jo recordo noms d'aquella època, us recordeu l'Andelino, la Villa?
Sí, tots unes orelles de bistec total, tu.
El nodo.
Rodolfo
Martín Villa.
Ai, aquest ministre de l'Interior.
Encara és viu,
sí. Digues, perdona, Damià.
No, el detall és que en aquesta reunió en què Pedro Rocha li ha fet una radiografia de tot el panorama que s'ha trobat, ha informat el president del CSE de quina és la situació i li ha notificat oficialment la situació de Jorge Vilda i el nomenament de Montse Tomé, el que no s'ha comentat i la realitat del que s'ha dit allà dins, i al final jo crec que el gruix de la reunió ha anat de que la federació i el CSD el que volen és, entre cometes, i no t'han posat entre cometes, salvar com sigui el Mundial 2030, que s'està parlant poc aquests dies, però és una candidatura que anava absolutament liderada per Luis Rubiales.
Ho va dir en el seu discurs, ho va dir.
Digue-li a aquesta senyora de la megafonia que no parli tan alt, que no et sentim.
Aquesta senyora que no t'estigui anunciant el tren, tu estàs aquí barant.
Saps què passa? Així parles el tren. Amb tanta companyia hi ha trens cada 5 minuts.
Sí, clar, bueno, és que tot xe, clar, no te'ls acabes, els trens.
Tots per Madrid. I aquí, res.
Amb això té tot el
raó. Estàs a Totxa o a un bingo? Sí, la senyora que ja canta els números.
Surten cap a tot arreu, fins i tot n'hi ha un cap a Pamplona.
Sí, sí.
Vull dir, no, no, pot ser cap on vulgui.
A Madrid té tant potencial que fins i tot surten fins i tot a l'aigua, van directament a l'aigua. No els hi ve d'un tren. Damià, moltíssimes gràcies.
Ja. Molt bé, bona tarda.
Bon viatge.
Muy buenas tardes y saludos.
Hombre, don José María.
Fíjense lo que son las cosas. La Real Federación Española de Fútbol, una panda de fumadores y vividores, catedráticos del comer, licenciados del beber, todos sin excepción, abrazafarolas, lametraserillos y chupópteros. Y lo más grave, que todo esto se monte por una gran mentira como el fútbol femenino. Pero vamos a ver, si la mayoría de las jugadoras de primera división no tienen fuerza, es que no llegan ni del córner a la portería.
No es mentira. Primero, ¿qué porcentaje de jugadoras de primera división llegan desde el córner a la portería? Y segundo, no tienen fuerza. Y esto del machismo y el feminismo y demás, es que es algo que es un disparate. Mira, el número 50 del tenis mundial dejaría en 6-0, 6-0 a la número 1. Los juveniles del Atlético de Madrid, dicho por un alto ejecutivo del club, le ganaría en 10-0 al primer equipo.
Ahí estaba el documento. ¡Qué disparates! Podéis estar de acuerdo o no, pero estas verdades del barquero.
No te pregunto, José María, por pel petó de Rubiales, perquè suposo que totalment a favor. Vull dir que...
Un autèntico disparate. ¿Dónde se ha visto que un hombre no pueda besar a una mujer?
Claro, si es que sabía que... Aquest... Dic,
En una celebración.
O sigui, pues m'estic posant molt nerviosa,
José María, estàs en la línia de Woody Allen. Un piquito, ¿no?
Si tengo razón o no, el tiempo es el juez insobornable. Queda y quita razones y pone cada uno en su sitio. Demostrará si tengo o no tengo razón.
Bueno,
esperem que aquí qui vingui a posar pau. Necessitem algú que imparcial i que vingui a posar pau. Josep Maria Minguella.
La dona del José Maria és catalana, eh?
Sí. Montserrat.
Estan
separats.
No sé si es van separar o ja no ho sabem.
Tenim aquí nosaltres, que és com un ser superior, de fet sempre ho ha estat. Josep Maria Minguella, com estàs? Bona tarda.
Home, estic encantat d'escoltar-vos a vosaltres, tu, sobre el Rubiales, sobre el Bilda, sobre la nova seleccionadora, sobre el García. I a més estic aquí al Cúdia, veient el mar, aquí quasi els peus a dintre del mar, i dic, que bé s'escolta el RAC1 des d'aquí.
Sí. D'entrada dues coses, perquè a mi em passava com a oient. En aquest cas és el Josep Maria Minguella autèntic, és a dir, és veritat, no és cap paròdia. I dos, bueno, qui corria, ara per desgràcia ja no, a prop d'allà per Formentor era el senyor Núñez, a prop d'on està ara mateix vostè.
Està amb ell diverses vegades, ell veranejava aquí amb la Maria Lluïsa a l'hotel de Formentor a dalt, i una vegada cada estiu anàvem allà a menjar una paella perquè s'ho passava molt bé, però s'avorria molt.
S'avorria?
Home, estava allà sol, la piscina, tal, no sé què, molt bonic, el mar, els arbres, tot això, però el Núñez era d'acció total, no era d'estar parat.
No, bé, vaig coincidir.
Vols dir que estava formant-ho, estava avorrit com un ostre?
Home, i tant. Però llavors anava trucant perquè hi anessin. Jo, quan coincidia que estava aquí, pues, anava allà i tal, i passàvem el dia...
Això, Josep Maria, aquesta gent d'alt nivell els hi passa perquè s'avorreixen i aleshores truquen a gent que els distregui.
No, Toni, però és que els que estaven allí, que també eren senyorassos, eren amb aquest aspecte més avorrits que el Núñez.
Maria, necessitava tu perquè l'animessis.
Sí. Jo realment, com a anècdota, el 2005 me'l vaig trobar allà a aquesta platja, el primer cop que he anat a la vida i l'últim, crec.
Escolta, el lloc és paradisíac.
No, és fantàstic.
És molt bonic.
I me'l vaig trobar amb el banyador lleugerament pujat cap a dalt, per sobre del melic, el Núñez. Anava, la imatge era, a veure si la puc descriure bé, era amb les mans, les dues mans, els dos braços endarrere,
Sí,
i amb el banyador per sobre el melic.
Bueno, perquè a vegades quan em poses l'aigua fa una bombolla d'aire i se't tira amunt i se't posa aquí a les tetes.
I un banyador llarg, no?
Sí, banyador llarg. Tipus surfer.
No ens ho havíem imaginat mai.
No hi ha tan tanga, és una imatge que no voldria... No voldria ni vull ni imaginar.
Bueno, como rapel.
Sou mala gent.
Bueno, escolteu, hi ha una qüestió que volíem tocar avui per començar amb el Fornós, que és que avui hi ha hagut primer, o sigui, hem conegut el que pensa el jutge sobre el cas Negreira, i d'això volia saber una mica, bàsicament, què en penseu vosaltres sobre el que el jutge del cas diu, que sí que hi va haver-hi
unes irregularitats.
Irregularitats, sí, sí. I compra d'alguns àrbitres, sí, apunta a aquesta possibilitat.
Sí, home.
Josep Maria, tu com creus que acabarà això del cas Negreira?
Bueno, això, quan entres a la justícia, és tot molt complex, hi ha recursos i tal, però el que és evident és que amb un fet que dura 15-18 anys, de que estan passant unes coses de forma, anem a dir, irregular o irregular, de que d'un club del nivell del Barça es paga a un exàrbit per no se sap què, per uns informes que no existeixen, i que això sigui assumit per 3 o 4 presidents, és evident que hi ha la sensació de que això és una cosa totalment irregular. El que jo estic, quasi et diria, segur, és que no hi ha i no es demostrarà compra d'àrbits. Mm-hmm. Una altra cosa és influència, perquè el que feia, podríem dir, un vicepresident del col·legi d'àrbits, ara, abans i més allà, és en un moment determinat fer una trucada, fer un comentari, fer no sé què, fer no sé quantos, i això amb gent que tenen de decidir les coses de forma ràpida, com és un àrbit, té una influència, perquè en definitiva l'àrbit, quan actua, està obeint a una ordre que li dona el cervell d'una cosa que ha vist. Llavors, jo no sóc psicòleg ni psiquiatre, però si una persona té en mente que cuidado que no toquem aquella ximenea que pot caure, doncs procura no anar a tocar la ximenea.
Yeah. Sí, la metàfora està molt bé.
Llavors això és evident. Sí, sí. Ara, que després aquí se li posi el que sigui.
Bueno, no, anava a dir-te que la interlocutòria del jutge instructor del cas diu que aprecia corrupció sistemàtica dels àrbitres per afavorir el Barça, malgrat no tenir proves que el club blaugrana pagués a Negreira per influir en un partit concret. L'instructor del cas, Joaquín Aguirre, considera que tant el Real Madrid com la resta d'equips de primera poden ser víctimes, tot això especula ell, a veure, d'una manera, diguéssim, des del seu punt de vista, d'aquesta trama, i recorda que Negreira tenia un paper important en l'avaluació i la designació d'àrbitres, i que molts col·legiats sospiten que els criteris eren subjectius. Per això dic que avui ha sortit aquesta interlocutòria i hem volgut conèixer una mica què en penseu vosaltres al voltant d'aquest cas.
Tu penses, Toni, perdona'm, una cosa, els àrbits són persones que són molt respectables, però no són a nivell, anem a dir, d'estudis psicològics, tal, primeres figures mundials. No els espanyols, qualsevol àrbit. L'àrbit és una persona que està pendent de veure si bufa o no bufa el pito, perquè si el bufa malament el foten a segona, m'entens?
Ja, sí, sí,
I si bufa bé se'n va a internacional. I llavors, qualsevol influència dels jefes, els que siguin, sigui el Negreira, sigui el que sigui, indirectament els afecta. I això, jo et puc dir que no tinc prova, perquè això no és com el Poirot que va recollint proves, però que jo, que he parlat amb molts àrbits històricament, quan estava al Barça, jo estava al Barça de segon del Mitchells i era el que a casa ja tenia els àrbits. I llavors vaig anar a l'Hèrcules i feia de gerent i parlava molt i anava a Madrid i anava a les reunions i et dones compte quins són els que han d'anar. Llavors, que un jefe com el Negreira, que a més el Negreira el vies de conèixer. El Negreira té un tarannà que millor que donis la volta i te'n vagis.
Per què?
No és allò de dir, hòstia, quina amabilitat, m'aniria a sopar amb ella aquesta nit. No.
Xusquero.
No. Jo saludo i tal, i me'n vaig cap a l'altre costat. Llavors, clar, si aquest és el subjefe, l'àrbit de Badajoz o el de Costellar de Abajo o el de no sé què, quan el jefe tal, quan l'insinua no sé què, però el tio, el silbato li comença a tremolar.
Clar, això jo crec que la gent el que li preocupa als culers...
No, jo vull saber què en pensen tant el Xavi Torres com el Fernando Polo. A veure, com, això com creieu? Perquè, clar, ho hem tingut al calaix, sí. Ens hem il·lusionat amb els fitxatges, ara en parlarem, amunt... O sigui,
I ja torna la bola de merda.
No, llavors, ara sí, de cop i volta torna a sobresortir. Parla, perquè clar. És un cas que encara no s'ha jutjat, el cas Negreira. Llavors, bueno, aquí, segons amb qui parles, et diu, no, això res, acabarà amb una multa, altres et diuen que pot acabar el Barça...
Moment,
pot acabar el Barça fora de les competicions europees. És a dir, a veure, vosaltres, a dia d'avui, com veieu aquest cas?
Aviam, sí que és veritat que tot el que s'ha pagat són molts diners per aquests informes que existien, però tu dius, home, són massa calés per aquest tipus d'informes. Però sí que també, jo deia, jo veig més com una recirculació dels diners del Barça perquè algú se n'aprofités, que no pas una intenció de comprar àrbitres, perquè hem parlat abans d'aquella lliga del Tata Martino,
sí.
Home, acabar pagant els àrbitres perquè sapiguin una lliga a casa teva per un gol en fora de joc que no era fora de joc, és llançar els diners, o sigui, no sé quina influència tenia Negreira, perquè el més normal és que si té influència en aquell àrbitre i aquest jutge de línia, diu, escolta, si t'equivoques, equivoca't pel de casa i pel gran, que entre Barça i Atlético, el que jugava a casa i és el gran, era el Barça, no? Però sí que el tot...
Ah, no, perdona sí. Que talli amb això... perquè els àrbits no és un sol àrbit, els àrbits d'alguna manera estan agrupats, entens? I llavors hi ha grups que de la zona centro, per dir alguna cosa, que la influència la reben de no sé on, i uns altres a l'altre puesto que la reben de no sé quantos. Aquí, però això ha passat sempre amb el Negreira, sense el Negreira. Hi havia una època que a Madrid hi havia un que es deia Camacho i que tenia un grup de 7 o 8 àrbits i que feien el que deia ell. I, per exemple, el Pasqual Tejerina va ser un àrbit de Valladolid que amb un Barça, amb un Córdoba-Barça, penúltim partit de la jornada, si guanyàvem, érem campions, va fer un gol amb un penal del Manolín Cuesta, casualment, que va fer el gol al Fermín, que s'ha dit pel Real Madrid, casualment també, i resulta que des d'aquell moment el Barça no va passar de mig camp. Vull dir-me això... que no cal que hi hagi el Negreira ni que hi hagi no sé què, les influències són molt de molts diferents puestos, i els àrbits en definitiva són persones, i les persones totes són influenciables.
Sí, sí, Maria, segur. I també et dic una cosa, segur que els altaveus mediàtics de Madrid influeixen molt amb els àrbitres quan s'equivoquen en contra del Madrid, i fa molt més mal a un àrbitre que si s'equivoquen contra el Barça.
Però la prova la tens amb els vídeos de Real Madrid,
de Real Madrid Televisió.
Al darrer partit ja han fet un vídeo.
Sí, no? I van destrossar el responsable del VAR fa poc, la temporada passada el destrossaven. No, el que volia dir és que a mi sí que m'ha sobtat el to de la interlocutòria,
sí, sí.
Perquè jo sí que m'esperava que el to del jutge fos de dir, escolta, sembla que pot haver alguna cosa, però el que prima aquí és trobar proves. O que algú confessi, doncs sí, a mi, el senyor Negreira es va reunir amb mi, i tot i que jo no vaig acceptar, a mi em va oferir diners per arbitrar a favor de determinat equip, en aquest cas, el Barça. Ell parla de que no hi ha proves,
vegada.
Però tot
no,
sembla indicar... Home, jo m'espero d'un jutge de criteri.
No. Jo estic segur que el Negreira no va comprar cap àrbit. I, per tant, el Barça no va a comprar cap àrbit via Negreira.
Sí, però has vist el que diu el jutge, eh?
Sí,
que...
No, però...
Corrupció sistèmica.
El que està mal fet, jo em sento molt dolgut com a soci del Barça... 700 i pico, és que durant 20 anys diferents presidents del Barça acceptessin aquesta situació. Perquè quan tu estàs al front d'una institució, sigui Barça, sigui Tenis Pompeia i tal, tens de ser molt curós amb el que fas. Pagar àrbits és una cosa totalment d'això, encara que no guanyis cap partit amb aquests diners.
Xavi, tu et preocupa això?
A veure, jo crec que el primer que s'ha de dir és que aquest cas és tot de pinça al nas, de la pudor que fa, de pinça al nas. I a partir d'aquí és indiscutible que tots aquests presidents el que buscaven és alguna influència, perquè és evident que si busques les relacions històriques entre el Madrid i els àrbitres, i el Barça i els àrbitres, és clar, trobaràs que hi ha un equip molt perjudicat i un altre bastant afavorit. Clar, això és una evidència.
No, i que els enganyen, els enganyen.
Però vull dir una cosa amb això.
Els presidents els hi fan creure que
exactament.
Hi ha gent que té influència amb els altres.
Exactament.
Els enganyen.
Però aquí el problema... Josep Maria, aquí el problema és, i és el que està buscant la policia, és tot el reste d'aquest diner que sortia blanc del Barça passava a ser negre, vés a parar, vés a veure, vés a saber a quines mans anava a parar i en què es feia servir aquest diner que ja no era blanc, sinó negre. I al final, Negreira i alguns altres, vés a saber si van cobrar alguna comissió. O no, vés a saber, no. Segur que van cobrar alguna comissió, no. Això és el que està buscant la policia.
Era diner blanc que es va convertir en Negreira.
És això. Ara també et vull dir que la interlocutòria és tot amb condicional. Podria, hauria...
Que tampoc m'estranya després és, per exemple, de la interlocutòria de la Guàrdia Civil i del que vam viure
absolutament
el 2017.
Absolutament. Es fan relats que podrien ser reals,
diuen,
però com no es demostraran perquè no hi ha proves, perquè el Barça no ha comprat cap àrbitre,
bueno,
i no hi haurà cap àrbitre que surti a dir, sí, jo sóc un dels que em va comprar, jo crec que això...
Jo dic perquè ja ha passat temps des que va esclatar aquest tema,
no,
i a més que va esclatar, però un cop ja havia anat gent a declarar. És a dir, no és que esclatés quan començava, no, ja havia començat. Vull dir que si després de tot aquest temps aquest home, que és el jutge, encara està en hipòtesis, en dir que això sembla que seria
però
això...
Però sí, sí que és cert que, sembla que ho deia el Xavi Torres, que o ho deies tu, ara no ho recordo, que la maquinària a Madrid, perquè poses, per exemple, la Sexta, i escolta, un periodista que no genera cap dubte, com Ferreres, ho dona per fet i refet, i avui tornava a obrir
però...
tot el punyetero programa amb ja la culpabilitat i la compra d'àrbitres... Ferreres, que estem parlant del que l'analit del periodisme.
Però potser el que no sap la gent és que Ferreres és l'ideòleg comunicatiu de Florentino Pérez.
Bueno,
no d'ara, de fa molts anys.
No, treballar,
també s'hauria de dir. També s'hauria de dir.
Va treballar al club.
Però al final... Perquè la maquinària a Madrid, el que em refereixo és que, com dèiem abans dels mitjans, a Madrid ja es torna a treballar, avui s'ha tornat a arrencar la maquinària del cas Negreira per donar-la...
Si ha passat amb el País, que són coses importants, imagina't amb una cosa com el futbol, que és entreteniment pur. S'inventen relats i amb l'altaveu que tenen a Madrid el fan... de tant repetir-lo, el fan creïble.
Pinchamos, ojo. Tenemos exclusiva de la sentencia...
Un moment, Josep Maria, que tenim el Pedrerol, que ens demana pas.
Sí, bajamos micros, micros fuera, venga. Tenemos sonido exclusiva, venga.
Becarios, no.
Pero ¿qué exclusiva tenemos?
Tenemos la sentencia del caso Negreira.
¿Cómo tenemos la sentencia?
Editorial, tenemos sonido editorial, venga, pinchamos editorial, venga, vamos. Subimos... ¿Bajamos despacio? No, sube y baja más despacio. Venga. La sentencia del caso Negreira ha llegado a manos del Chiringuito y pone el Barça culpable. Ahí, tenemos sonido de rayos, truenos, tensión.
Pero ¿cómo puede ser que tengáis ya la sentencia si estamos en la interlocutoria? ¿Cómo puede ser?
Porque somos el periodismo, somos el Chiringuito, somos periodistas de raza.
Sí.
Estamos siempre buscando la noticia. Y el Barça se va a quedar sin liga, sin competiciones europeas. Es más, el Barça desaparece. A partir de ahora solo podrá jugar el Gamper y con los jugadores del Barça... Legends. El Barça está en liquidación. Ha quedado destruido. ¿Tiene Laporta que devolver el dinero de Negreira de su bolsillo? Twitter sí, Twitter no. Venga, vamos, venga. Chavos, venga. Sube.
Pedrerol, que ja té la sentència.
Ja té la sentència, no?
Això és Legends.
No, exigirà feina a Barça Legends, que ara estan jugant contra Maccabi Haifa, per cert. Amb Ronaldinho a la gespa, que ha pogut sortir de Brasil després de que no el deixessin al govern per un tema complicat, per fi ha pogut sortir. Però vaja, va bé que hi sigui aquí avui el Fernando, i també el Josep Maria, i evidentment el Xavi Torres, perquè la colorada pateix, està patint perquè...
Jo pateixo, no pateixo de moment, eh?
Jo sí, però...
Jo sí,
perquè tu no ets
de
Barça,
tu no ets soci
de Barça.
Toni, tu no pateixes, jo estic tranquil.
Jo, de moment, com veig que em van les coses, jo no, de moment no pateixo.
Al curt termini anem bé, però compta amb el mitjà i el llarg termini. M'explicaré.
Digue-li.
Els dos Joaus, els dos portuguesos de l'equip, Joao Félix i Joao Cancelo, han vingut, però amb bitllet d'anada i tornada. Vol dir que han vingut cedits. Què passa si es revaloritzen i els fem millors i tornen a un altre club o els haguem de repescar per molts diners? Però tenim a Fernando Polo, que té bona informació perquè és molt bon amic des de fa anys de la persona que els representa, i tinc entès, Fernando, que aquest bitllet de tornada igual l'hem d'estripar i es poden quedar un pèl més de temps sense que haguem d'hipotecar la casa.
Aviam, la teoria i els temes tangibles et diuen que venen amb una sessió pelada. O sigui, una sessió vol dir que te'ls deixen un any i després, quan acabi...
Se'ls emporten.
Se'ls emporten. El que passa que el porta Méndez i Jorge Méndez, que és un gran agent, del que Josep Maria Minguella va fer molt bon article al Mundo Deportivo l'altre dia, que el recomano, ell, per lo que em va explicar l'altre dia, diu, escolta, jo els he aconseguit portar aquí i aquests no venen per un any només. Ells volen quedar-se uns quants anys i buscarem la fórmula. Res, nada es imposible, amigo.
Sí, sí, no, després nada es imposible. Antonio, nada es imposible.
Exacte, nada es imposible.
El aquí, que cal Madrid, és que es rendeixin.
Clar,
és fàcil, és que rendeixin, que juguin bé i aleshores ja el Barça ja farà per quedar-se'ls.
I una mica de caler per pagar-los, també.
Ah, això també, però sí. Això no hi ha problema.
Sí. Digues, Josep Maria.
No, amb això amb l'Atlètic de Madrid, des que ens van ajudar amb allò de portar-nos a l'Arda i després al Griezmann, ara ens ajudarien també amb el Joao. L'Atlètic de Madrid és com un germà que ells fan els calés i nosaltres anem pagant.
Bueno, però perdona, quan dius quan ens van ajudar, ho dius, evidentment... Però no, la pregunta que vull fer és, com que ens van ajudar amb l'Arda Turán i ens van ajudar amb el Griezmann, la pregunta és, Joao Félix també creus que és una ajuda de l'Atlético de Madrid?
Joao Félix és un jugador excel·lent tècnicament que, si no compra en algun supermercat o un baixo d'aquests, molt caràcter, amb el futbol actual no toca bola. El dir caràcter vull dir ganes de guanyar, ganes de tenir la pilota, ganes de decidir. Perquè ell té les qualitats tècniques, això és evident, i per això l'Atlètic de Madrid va palmar 130 milions, però després, quan el va veure el Simeone, que vol garra i vol no sé què, va dir que no em serveix. I quan aquest jugador cremat se'n va al Chelsea i té la possibilitat de dir, pues ara jo us demostraré qui sóc jo, no toca bola. Llavors et dones compte, sense conèixer-lo, que és un jugador que no és un problema tècnic, és un problema de caràcter. I o se'n va amb un súper d'aquests que venen de tot i compra caràcter a tonelades, o no. I l'altre problema que té el Joao Félix amb aquesta plantilla del Barça, i aquí esteu vosaltres que hi enteneu, és que avui no té puesto. Avui... No t'he puesto...
O sigui, estàs d'acord, Xavi Torres, o no?
100%. No sé què fer. No sé. Ahir discutíeu vosaltres, no? On ha de jugar? Davant de centre? No pot jugar. D'extrem? No té velocitat. D'interior, que deia, no? En això del quadrat, per dintre el fals extrem. Val, amb la pilota potser sí, però és que aquest és el primer que pressiona. És Gavi, és el primer que va buscar el central. És el primer que ataca. Aquest noi no té cap hàbit ni cap caràcter per fer això. Potser ens l'hem de menjar, Minguella, però bueno, no fa molt bona pinta. Jo no sé on posar-lo. Xavi, de fet, era el primer que no sabia on posar-lo i per això no el volia. Passa que els mercats a vegades fan de menjar coses.
Deixa'm dir-te una cosa, Xavi Torres, que recordo un dia que vaig veure a l'Esport 3, que a més després es va fer el document per les xarxes, parlant de Dembélé, i crec que va ser dels, recordo, ja faig, que vas dir que era per tu un jugador que no quadrava gens amb el Barça i que era un jugador nefast, vull dir que no encarava bé, vull dir, vas explicar i jo em vaig quedar bastant sorprès del que deies, però
perquè no em vas escoltar a mi parlar del DP.
Bueno, també... No. I recordo que em va cridar l'atenció lo crític que era el Xavi Torres amb el Dembélé, però, de veritat, Xavi, et volia felicitar fa molt de temps perquè pensava, hòstia, és que ho va quadrar, perquè...
Però altres dies m'equivocaré.
Ha sigut un fiasco.
Però jo, en aquell moment, i el recordo perfectament, parlava... de que el futbol és una miqueta més complicat del que sembla, no és sortir allà i ja està, no. Avui en dia la tàctica és molt important, el físic és molt important, l'important, hi ha una cosa que és absolutament necessària, que és entendre el joc, saber quan has de passar, saber quan has de regatejar, saber quan has de centrar, saber si t'has de desmarcar en ruptura, si has de frenar, etc. I ell no ho entès mai. Mira, té unes condicions bestials, però no ho entès mai, i fixeu-vos el que ha passat amb ell.
Xavi, el primer dia que va sortir el camp del Barça, jo no el tenia vist. Jo vaig quedar molt cremat com a seguidor del Barça i com a pare del Júnior Minguella, perquè el Barça en aquella època va decidir el Dembélé al puesto del Mbappé.
Sí. Hi havia el dubte.
Que, això és un d'aquells errors que es marquen 10 anys de la història.
Tu tenies alguna cosa amb el paper, no, Josep Maria?
Eh?
Tu tenies alguna cosa amb el paper, algun tipus de connexió,
no, bueno, teníem, no, el vam oferir al Barça, vam oferir al Barça amb els Silvio Elías, els de la Comissió Deportiva, el Bordes i tot això. Bueno, és igual. El primer dia que el vaig veure, a més deu estar gravat perquè estava comentant el partit, quan acabà el partit vaig dir, este jugador, perquè era per la Copa, en castellà, allà parla en castellà,
sí.
Este jugador tiene todo para jugar al fútbol. Rápido, desborde, derecha, izquierda. Solo le falta una cosa, saber jugar al fútbol. Què vol dir? Entendre el joc. No entén res de l'altre. Ell juga i juga instintivament, però hauria de jugar sol. Quan jugues en conjunt no té ni idea. I m'ha estranyat sempre que el Xavi, quan va arribar d'entrenador, digués que podia ser el millor estrem del món. No, no serà mai el millor estrem del món, perquè no entén el joc. Juga ell sol i acaba la jugada.
Sí, les paraules van ser: aquest jugador ben treballat pot ser el millor a la seva posició.
Ella volia ensenyar.
Però es genera una situació que és increïble, perquè jo sobre Dembélé he parlat amb Luis Enrique, he parlat amb Xavi, he parlat amb Guardiola, i tots l'adoren, tots el volen. De fet, Luis Enrique se l'ha endut al Paris Saint-Germain, sí. El Xavi el volia aquí, i el Pep sempre explica, no el voleu, envieu-me'l cap allà. Tots esperen que podran ensenyar-li, i de moment... tots han fracassat.
Sí, però jo els entenc al final, perquè en aquest món del futbol el que és més complicat és trobar un tio que faci gols i un tio que dribli i se'n vagi.
Però ell no en fa ni un. Ell és tot, Dembélé, ui!
Però
ui,
jo crec que ells que han estat jugadors...
No hi ha mai.
Però és veritat que ells que han estat jugadors d'elit, i sobretot el Pep Guardiola és un entrenador... per mi el millor del món,
i
Luis Enrique també ha estat un grandíssim entrenador, i el Xavi està començant també, tenen aquestes paraules a dir, com que aquest ho desborda i té una cama dreta i una esquerra que la gent, el marcador no sap per on li sortirà,
l'ensenyarem.
Si aconsegueixo ensenyar-li, que és el que diuen ara, que en Lamine Yamal ja està ensenyat, que aquest sí que sap el que fer.
Escolteu, un moment, és que ho hem de deixar aquí perquè no tenim més temps.
Hem de demanar a la casa que ens
ajudi. El proper dia. Josep Maria, t'emplacem la propera setmana.
Quan vulgueu, però per seguir parlant del Dembélé.
No pateixis. Farem un especial d'honor a Dembélé, no pateixis. Josep Maria, que disfrutis el Cúdia.
Gràcies.
Gràcies, adéu-siau. Fernando Polo, Xavi Torres, gràcies. Adéu. Xavi Torres, gràcies per acompanyar-nos. Edgar, tornem re d'aquí 3 minuts.
No deixa temps de dir res, home.
Déu-n'hi-do,
Lo de l'Mbappé ens ho has explicat ja 700 vegades.
Jo no havia sentit lo del Mbappé mai.
Mbappé.
No sé si parla d'Mbappé o del Mbappé.
Mbappé.
Versió RAC 1. No em preguntis per què. L'estimo perquè sí. Perquè arriba a tots els racons de Catalunya. L'estimo perquè la permanència la decidim nosaltres, no ells. I perquè té mòbil fix i internet en un sol pack i a un preu més econòmic. L'estimo perquè sí, perquè és la meva. Parlem Telecom.
Arriba a Vilanova i la Geltrú la primera regata preliminar de la 37a Copa Amèrica. Equips d'arreu del món s'enfrontaran a més de 50 nusos de velocitat en aquesta primera regata tan esperada. Viu la 37a Copa Amèrica, del 14 al 17 de setembre a Vilanova i la Geltrú.
Ha trucat al servei d'atenció telefònica. Si us plau, esperi.
Ei, si parles amb un robot, és perquè vols. Passa't a Vera, l'operador de veritat, i connecta amb l'alternativa honesta, propera i catalana als grans operadors. Vera, fibra mòbil i energia. Truca ara al 1543.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
RAC 1.
En Espresso cuidem l'origen de cada gra de cafè, però també cuidem el destí. Tu, perquè sabem que el teu amor pel cafè de qualitat és per tota la vida. Per aquest motiu, en la teva propera comanda rebràs un detall que et transportarà als orígens del cafè. Apropa't a la teva botiga Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 17 de setembre. Consulta les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
A tothom li costa creure que es puguin ficar maquetes de vaixells en ampolles de vidre. Però ara que IKEA ha obert una botiga XS amb inspiració XL a les Glòries, amb més de 1.000 productes i tota la gamma disponible en 24 hores, la cosa canvia, oi? Més a IKEA.es/Catalunya.
Ho sents? El cos et demana tornar a entrenar. El cos et demana horaris més flexibles, més activitats dirigides i màquines d'última generació. El teu cos et demana Forus.
Apunta't als centres renovats Forus Les Corts i Forus Sardenya. Aconsegueix la matrícula de franc i paga només un euro per dia de setembre. Forus. Real people.
No et perdis la millor garnatxa de l'any. Tres vins sublims seleccionats per Gourmet La Vanguardia. La Florenç de Josep Grau, els costums de vinyes del convent i garnatxa de Castell del Remei. Sis ampolles valorades en 108 euros, ara per només 74. Compra la millor garnatxa de l'any a gourmetlavanguardia.com.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Un hotel ple de cançons amb història, efemèrides, cançons i les històries que les connecten. Un podcast d'Olga Suanya.
Ens trobem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1.
Què diu Minguella?
És que, clar,
no, home, però escolti'm, és que hem estat... Bueno, demanat... Reconec que ha entrat tard i aleshores...
M'he demanat un pan boli aquí, que estic esperant que me'l porti i llegar, sí, mentre estan encara et puc agafar.
Sí, no, jo reconec que ha entrat tard i aleshores ens ha perjudicat. Bé, Edgar,
vaig portar jo.
No, francament... Sí, el que deies tu. Jo crec que... Amb Minguella és en 3 hores, perquè no ho ha acabat d'explicar, lo d'Mbappé.
Un versió especial i ja molt secat amb ganes de més, eh?
I Dembélé, una hora. Vol una hora de Dembélé?
Home, i tant. Dembélé i Mbappé.
Ara, Ballonista, què tal?
Hola.
T'interessa el món de Dembélé, Mbappé i tota aquesta colla de...
Sí, he estat atentíssima tota l'estona.
Bueno, a qui ens explicaràs? Una mica de Puigdemont?
Home, què et sembla avui? Sí, Puigdemont, analitzarem doncs tots els punts que ha demanat i parlarem amb...
Jo també estaria atentíssim a tot el que m'ha fet. Molt, però és que m'interessa moltíssim.
Ho sé,
perquè tu és un nyordo, però Puigdemont és el que interessa.